Què tal? Molt bon dia. Dilluns 6 de març arrenquem amb una nova setmana i ho fem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Som els del Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. Després de disputar la Copa del Rei d'hoquei patins, el Club Hoquei Lloret va tornar dissabte a la competició. Malauradament, l'equip de Manel Barceló no va poder aconseguir un resultat positiu i va perdre 1-2 davant de l'Alcoi. Aquest marcador provoca que els lloretencs s'acostin als jocs de descens, que ja només els tenen a 4 punts. Farem un cop d'ull a tots els resultats de l'hoquei lliga, però en aquest bloc d'hoquei també aprofitarem per parlar amb un exjugador lloretenc. Es tracta de Xavi Crespo, que ara es troba a les files del Club Patí Voltregà. Quins altres temes centren la nostra atenció? Ens els presenta Dani Torrente. Bon dia.
Bon dia, Moi. Doncs el Club de Futbol Lloret va empatar 2 en el camp dels Sants després d'anar guanyant per un momentani 0-2 amb els gols de Peti i Roger Mora. Valorarem el resultat amb l'entrenador Edu Urdiales. En voleibol, nova victòria del Club Volei Lloret va ser per 3-0 davant del Sant Esteve. Parlarem amb el president Miquel Gràcia. En bàsquet, doble cita pel sènior femení del bàsquet Lloret amb un triomf contra el Palamós i una derrota davant de l'Escala. Entrevistarem l'entrenadora de l'equip, Berta Givert. A la part final del programa, a més, també tindrem temps per donar veu als nostres oients que ens donaran la seva opinió sobre el Barça-PSG. Remuntarà el Barça? Serà la pregunta.
Doncs veurem si remuntarà o no. Comencem en els controls de so. Josep Altafulla, salutacions en nom de tot l'equip de Nova Ràdio Lloret.
Lloret Esportiu, amb Moisés García i Dani Torrente.
Nou i quatre minuts, comencem amb els titulars. El Club Hoquei Lloret de l'Hoquei Lliga veu retallada la seva distància respecte dels jocs de descens després de perdre 1-2 contra l'Alcoi.
Els valencians es van avançar en el marcador en el tram inicial del partit per mitjà de David Gelmà. A la represa, els lloretencs van trobar l'empat momentani gràcies a David Plaza, però el conjunt rival, de nou amb Gelmà, va fer el definitiu 1-2. L'equip de Manel Barceló acaba la jornada en el desè lloc amb 22 punts.
En primera catalana, el Club de Futbol Lloret empata a 2 al camp de la Unió Esportiva Sants després d'avançar amb dos gols.
Peti, de falta directa, va fer el 0-1 i Roger Mora, als 5 segons de la represa, va aconseguir el 0-2. Els rivals, però, van igualar l'encontre amb dues dianes en el minut 51 i 82. Amb aquest punt, l'equip de Durialis es manté 6è amb 35 punts.
En el grup 16 de la tercera catalana, un gol de Guzmán i dona el triomf al Club de Futbol Lloret B.
Va ser per 1-0 contra el segon classificat, el Caldes de Malavella. El gol de la victòria va arribar en el tram final per mitjà de Guzmán i Sané.
En la divisió d'honor de futbol sala, el Club Unió Futbol Sala Lloret no pot amb el líder de la categoria.
Derrota dels homes de Jordi Castejón per 0-2 en contra de la Raona, que va endur-se el triomf fent un gol a cada part. Els lloretencs baixen al quart lloc de la classificació amb 31 punts.
El Lloret Esportiu Futbol Sala de la Lliga Nacional Catalana supera el Baix Montseny per 2-1.
I es tracta d'un triomf que permet que l'equip continuï sumant. Els de Conrado González ja són 600 amb 27 punts.
En la tercera catalana de bàsquet, una victòria i una derrota en el doble compromís del sènior femení del bàsquet Lloret.
Divendres, les lloretenques van disputar el partit ajornat contra el Badruna Palamós i van vèncer per 40-53. Diumenge, en sopegada a l'Escala amb un marcador desfavorable de 39-28.
En la fase d'ascens de voleibol, el Club Volei Lloret segueix intractable i torna a guanyar per 3-0.
Va ser davant del Sant Esteve, els parcials van acabar de la següent manera, 25-19, 25-18 i 25-22. Les jugadores d'Andrés Aristegui segueixen liderant la classificació, tot i tenir un partit menys.
I en atletisme, el letó Dimitri Sergionis del Club La Sansi puja al podi en el tercer lloc de la Marató de Malta amb un temps rècord de 2 hores i 24 minuts.
D'altra banda, altres corredors de La Sansi també han fet bons papers a altres competicions. Carles Montlló va guanyar en els 10 quilòmetres de Caldes d'Estrac, mentre que José Luis Cruz ha estat tercer a la mitja marató de Banyoles.
Sortim fora de Lloret, Adel Metxal guanya amb autoritat el títol europeu dels 3.000 metres en pista coberta.
L'atleta de Palamós va ser el més ràpid en l'última volta en una cursa molt tàctica. Va creuar la meta amb un temps de 8 minuts i 60 dècimes. Per davant del noruec Henrik Ingebrigtsen i de l'alemany Richard Ringer.
Recordem que l'atleta es troba competint gràcies a una resolució cautelar del TAS després que l'agència antidopatge el suspengués per 15 mesos després de no presentar-se a uns controls antidopatge. Metxal, molt content amb la victòria, explicava com havia estat la cursa.
Creo que tácticamente he corrido muy bien, ¿no? Siempre controlando las primeras posiciones, dando siempre la cabeza, las 3-4 primeras posiciones y esperando para, a falta de toque de campana, coger la cabeza y ha sido justo, ha pasado el toque de campana, coger la cabeza y bueno, luego había una pelea ahí bastante estratificada, ha sido bastante emocionante hasta la última recta.
En futbol, a la Lliga 1-2-3, festival de gols a Montilivi en una nova exhibició del Girona Futbol Club davant d'un rival directe com el Getafe, que serveix per deixar el tercer classificat a 10 punts de distància.
Els gironins van superar el conjunt madrileny per 5-1, amb els gols de Quico Olivas, Borja García, Àlex Granell de penal i Samuel Elongo per partida doble. Va ser en una tarda en què l'estadi va presentar la millor entrada de la temporada a més de 7.300 espectadors.
Un dels capitans de l'equip, Àlex Granell, considera que s'ha de gaudir del bon moment del Girona, però que també cal ser prudents.
Tampoc cal amagar l'evidència, són molts punts. A més, el que més m'agrada és les sensacions que transmet aquest Girona, que són molt i molt bones. Ara és quan hem de fer tots més un punt, hem de tenir tots un punt de prudència, de tampoc celebrar res abans d'hora, que tenim el record molt present de dues temporades en què s'escapa una cosa que molts ja hi confiaven. Per tant, celebrar la victòria d'avui, però ja pensar una mica amb el rival de diumenge, que és el Reus, un derbi.
En el grup 3 de la segona divisió B, la Unió Esportiva Llagostera deixa escapar la victòria en el tram final del partit davant del Cornellà.
Els homes d'Oriol Alsina van empatar a 1 i cauen a la zona de descens directe. Pitu Comadevall en el primer temps va avançar els gironins des del punt de penal, però el rival, Ahmed, en el 85 va fer la igualada.
En el grup 5 de la tercera divisió, l'Olot és més líder després del seu triomf contra la Muntanyesa per 2-1 i l'empat sense gols del Paralada contra el Sant Andreu.
Per la seva part, el Palamós va guanyar 1-3 al Sabadell, la Jonquera va perdre 1-2 davant el Granollers i el Figueres va tornar sense cap punt de la Verneda amb una derrota per 2-0.
I en el grup 1 de la primera catalana, 2 empats i una derrota pels equips gironins.
El centre d'esports Farners va empatar 0 contra el líder l'Horta, mentre que el Girona B va empatar 1 a casa davant el Masnou. El Llagostera B va perdre 2-0 al camp del Martinenc.
En segona catalana, grup primer, victòries del Blanes i el Palafolls.
Camp de Bànol 0, Blanes 1, Aro 0, Palafolls 3.
En l'hoquei Lliga, el Citylift Girona es queda a només un punt del descens després de tornar a perdre.
Els homes de Ramon Benito van caure per 4-2 a la pista del Lleida i se situen en el 13è lloc de la classificació amb 19 punts.
En la primera divisió d'hoquei patins, triomf del club Petit Tordera i derrota del Xum de Massanet.
Calafell 3, Tordera 4, Sant Cugat 5, Xum 4.
En la Lliga Femenina de Bàsquet, triomf de l'Espart Citylift Girona contra el Campus Promete.
Les jugadores d'Eric Surís es van refer de la derrota del passat dimecres contra el Guernica i van vèncer per un marcador de 87-74.
I en la Divisió d'Honor de Plata, l'Embol Bordils guanya Gijón i té la permanència a tocar.
Victòria dels homes de Pau Campos per 24-31. El coixí amb el descens s'amplia a 6 punts quan només en queden 14 per jugar-se.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
I entrem en el món de l'hoquei sobre patins. Abans per comentar, doncs, la derrota del Club Hoquei Lloret va ser per 1-2 davant de l'Alcoi. Era un rival directe, el conjunt de Manel Barceló, que amb aquesta derrota, doncs, que s'acosta ja perillosament a la zona de descens. La té ja a 4 punts. El Lloret està ja amb 22 i el Vilafranca és el primer que baixaria i en té 18. Per tant, 4 punts són els que distancien ara mateix el conjunt lloretenc de la zona de descens. Repassem quins han estat els resultats d'aquesta jornada 20 de l'Hoquei Lliga, Dani.
Com deies, la derrota del Lloret. Lloret 1, Alcoi 2, Lleida 4, Girona 2, Barça 7, Igualada 3, Vic 9, Alcobendas 3, Liceo 3, Caldes 2, Vilafranca 4, Malleu 4, Reus 6, Noia 4 i Vendrell Voltregà, que es juga dissabte el dia 11.
Com queda la classificació?
El Barça líder amb 52 punts, el segueix el Vic i el Reus amb 46, segon i tercer respectivament. El quart és el Liceo amb 37 punts, el Lloret cauria la posició 10 amb 22 punts i la part baixa quedaria amb el Vilafranca amb 18, el Manlleu amb 16 i l'Alcobendas amb 15.
Com hem dit, amb el resultat per al Club Hoquei Lloret, i avui el que volíem fer era parlar amb un exjugador d'aquest Club Hoquei Lloret que ara està a les files del Club Pati Voltregà, que és el lloretenc Xavier Crespo. Xavi, bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, enhorabona per la temporada que porteu al Voltregà, ara mateix ja en la cinquena plaça.
Sí, sí, moltes gràcies. Portem una temporada excel·lent, que ningú es pensava al principi, i bueno, a seguir així, no?
Perquè, com dius, al principi suposo que l'objectiu que us marcava era la permanència?
Bueno, el Voltregà és un club amb aspiracions bastant altes, i sí, no? El nostre objectiu en principi era, doncs, formar un grup relativament nou, entrenador nou, un grup que fos sòlid, i així ha sigut.
Ara teniu ja aquesta permanència totalment feta, podeu aspirar a finalitzar la Lliga en les posicions doncs, capdavanteres, com diem ara mateix amb 5 punts. Teniu, això sí, ajornat el partit contra el Vendrell, no?, que el jugareu el pròxim dissabte.
Sí, com heu dit abans, juguem dissabte, som l'únic equip que no ha complert la jornada i els jugarem aquest cap de setmana, que la resta d'equips descansen, no tenen competició europea.
Aquest descans per què és? És a dir, per què no heu jugat aquest cap de setmana?
No ho sé, però em sembla que els dos clubs es van posar d'acord per venim de la Copa del Rei i volien descansar una setmana més, i els dos clubs s'han posat d'acord, com que ningú dels dos juguem Copa Europea, doncs suposo que ho van voler posposar, però exactament el motiu no el sé.
Sant Hipòlit de Voltregà, una població molt arrelada sempre en aquest esport a l'hoquei, no? Suposo que l'ambient allà diferent al d'altres clubs?
Sí, sí, és un poble petit, però tothom coneix el hoquei. La diferència de, no sé, el Lloret també, el hoquei doncs és un esport important, no? Però allà tothom parla de hoquei, tothom viu el hoquei i la mainada doncs ja des de ben petits que els apunten a hoquei com a esport principal.
De moment portes 5 gols en aquests partits de competició en 20 jornades. Content, satisfet amb les teves actuacions?
Sí, sí. Potser l'any passat marcava més, no? Però bé, els gols, com sempre, doncs, entrar en un equip nou comporta un període d'adaptació i no em preocupo pas pels gols. Sé que estic treballant bé i el meu objectiu és ajudar l'equip. Si marco doncs bé i si no, doncs seguim treballant, no? Lo important és que l'equip guanyi i els gols ara mateix no em preocupen.
Abans ens comentaves, Xavi, que era un equip amb molta gent nova en aquest Voltregà. Com el podríem definir, aquest conjunt?
Doncs molt ben conjuntat i ben compensat, no? Tenim jugadors amb molta veterania i jugadors joves. Som, doncs, podríem dir meitat i meitat, no? Tenim la combinació de gent ja que porta molts anys jugant a la Lliga i gent que, doncs, des de tenim dos júniors, tres júniors, que entren a la Lliga i a part som, doncs, tres o quatre més que som bastant joves i bastant nous en aquesta competició que tenim.
En el moment de marxar del Club Hoquei Lloret al Club Patí Voltregà, recordem quins van ser els motius, què és el que et va cridar més l'atenció?
Doncs, principalment, el Voltregà és un club, doncs, com sempre he dit, històric i sempre l'he mirat amb molt bons ulls i, doncs, els motius són, doncs, que jo volia seguir creixent, volia evolucionar i per què no posar-me un nou repte, les noves sensacions, el fet d'haver-te de guanyar un lloc, de seguir creixent, i el fet de canviar de club doncs m'ho ha permès, he viscut vivències noves i bàsicament doncs crec que amb aquest temps que porto al Voltregà doncs crec que he crescut molt i que m'estic formant encara més com a jugador.
I que també has pogut viure l'experiència de la Copa del Rei. Com va anar, tot i que us va tocar potser el rival més dur que hi havia, no?, el Barça.
Sí, tenia moltes ganes, no? Era la meva primera Copa del Rei i, bueno, ens va tocar el Barça i qualsevol dels rivals que ens podia tocar era dur. Vam anar a disfrutar i bé, tothom volia guanyar, però està clar que el Barça, doncs, és un equip dels millors del món i era un objectiu bastant difícil, tot i haver-lo guanyat feia dues setmanes.
I Xavi, ja per acabar, comentem una miqueta la trajectòria del Club Hoquei Lloret en aquesta temporada. L'equip va començar molt bé, però ara sembla que li està costant més treure resultats. Veus capaç, en aquest Lloret, d'aconseguir la permanència?
Sí, 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 ja estic convençut de que ho aconseguiran, no? Tothom al principi de temporada, com sempre, doncs es parla de que el Llorel li costarà molt, però bé, ens ha sorprès a tothom, no? Hem fet una primera volta excel·lent i ara porten una ratxa dolenta, però estic convençut que la giraran i que faran possible l'objectiu.
Un equip molt jove, el del Lloret, això en certs moments, sempre ho hem parlat amb en Ferran Serra, això a vegades passa factura, no?
Sí, sí, és el que et deia, no? Sempre va bé tenir... Bueno, ja tenen tant en Ferran com en David ja posen en ordre l'equip quan veuen que poder doncs, no està com toca, però sí, la joventut és molt bona, però també ens fa falta a mi mateix, no?, que algun veterà no et digui ara no toca, calma i tirem el partit endavant. Però crec que s'està portant molt bé i que els joves doncs, porten la batuta de l'equip, no?
Doncs Xavi Crespo, ens alegrem que et vagi tot també per Voltregà. Per cert, avui es fa el sorteig de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins, que se celebrarà aquí a Lloret de Mar aquest cap de setmana, i participa les noies del Voltregà, com les veus?
Sí, molt bé. Són les campiones d'Europa i bé, jo doncs, desitjar-los molta sort i segur que els anirà bé perquè tenen un equipàs i ho estan demostrant aquest any.
Doncs Xavi Crespo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en el programa i que continuïs també allà a Sant Hipòlit de Voltregà.
Moltes gràcies a vosaltres.
Comentem la pròxima jornada amb el Girona, que visitarà el Lloret, visitarà el Girona.
El derbi.
El derbi, dissabte 18 a les 8 del vespre. També tenim un Noia Vic, Alcobendas Barça, Caldes Vendrell, Voltregà Lleida, Alcoi Vilafranca, Manlleu Reus, Igualada Liceu.
I un últim apunt d'hoquei patins, ho hem comentat ara amb en Xavi Crespo. Aquesta tarda, a 6:45, a la sala d'actes de l'Ajuntament se celebrarà el sorteig dels encreuaments de la Copa de la Reina d'hoquei patins, que es disputarà a Lloret de Mar del 10 al 12 d'aquest mes de març. La competició comptarà amb els 8 millors equips de la primera volta de l'hoquei lliga femenina. Els caps de sèrie són el Gijón, el Voltregà, el Palau de Plegamans i el Manlleu. La resta de clubs són el Vigas i Riells, el Liceo, les Roses i el Terrassa. Els quarts de final es disputaran divendres a partir de les 4 de la tarda en el Pavelló Municipal d'Esports. Les semifinals seran dissabte al matí i la gran final diumenge a les 6 de la tarda. Lloret de Mar ja ha acollit aquesta mateixa competició en els darrers 3 anys. En l'última, el Gijón va ser l'equip guanyador superant en la final el Palau de Plegamans per 5-4 a la tanda de penals.
Lloret Esportiu, amb Moisés García i Dani Torrente.
I entrem en el món del futbol de la primera catalana per parlar del partit que va jugar el Club de Futbol Lloret, el que fem abans, com sempre. Jornada 23 de la primera catalana, quins resultats ha tingut, Dani?
Sants 2, Lloret 2, tot i que aquí posa al revés. Horta 0,
culpa meva.
Horta 0, Farners 0, Girona B 1, Masnou 1, Martinenc 2, Llagostera B 0, Avià 2, Sant Joan de Montcada 3, Andorra 2, Sant Cugat 1, Ripollet 1, Tona 2, Manresa 0, Vic 2 i Mollet 2, Fundació Hermès 1.
Tot i l'empat contra el Farners, l'Horta, que continua liderant la classificació.
L'Horta lidera la classificació amb 44 punts, el segueix l'Andorra amb 42, el Llagostera, que cau a la tercera posició amb 39 punts, el segueix el Mollet, empatats a punts amb el de Llagostera. El Lloret queda 6è amb 35 punts i la part baixa de la classificació estaria amb el Tona amb 22, Masnou i Manresa amb 21, empatats també amb el colista, que seria l'Avià. Tenim un triple colista.
Sí, triple empat a 21 punts. L'Edu posa cara estranya. Sí, aquesta era la zona de descens de la classificació. Un partit al del Club de Futbol Lloret que es posa 0-2 al camp dels Sants. Primer amb un gol de Peti i de falta directa a la primera part. A la represa, res, als 5 segons. Ara ens ho explicarà l'Edu Ordiales, ara li preguntarem. Als 5 segons de la segona part, Roger Mora engalta un xut i fa el 0-2. A partir d'aquí, el Sants retalla diferències i a la part final del partit empat a 2, aconsegueix l'empat. Era un bon punt per al Lloret abans de començar el partit, però clar, després de veure que es va posar 0-2, no sé com haurà quedat la sensació en els jugadors d'Edu Ordiales, li preguntarem a mi mateix, el tenim al telèfon, el tècnic del Club de Futbol Lloret. Edu Ordiales, bon dia.
Hola, bon dia.
Empat a 2 contra el Sants, poder deixar una mica de mal sabor de boca perquè anàveu guanyant 0-2?
Sí, clar, anàvem guanyant 0-2 i bueno, semblava que la cosa anava bé al principi de la segona part, però després ells van apretar molt i bé, podem dir que el resultat és just.
Perquè posar-vos 0-2 al camp dels Sants, poca broma, no?
Sí, jo crec que és un dels equips que tenen una idea de joc més clara a la primera catalana. I a la primera part, pues, al principi el vam contenir, vam dominar, vam arribar, però va ser un partit que qui tenia la pilota era el que creava perill. Vam estar molt bé en pilota i vam cometre algunes errades en defensa que normalment no cometem.
A la primera part us avanceu amb un gol de Peti en una falta, en un llançament de falta, i a la segona part, explica'm això de fer un gol de Roger Mora als 5 segons.
Bé, va ser sacar de centre, Enriqui va fer una passada en profunditat en Roger, va controlar la pilota, va xutar i va ser gol. No va donar temps ni a que es col·loqués el Sants, ja em portàvem aquest gol d'avantatge i sí que va ser una mica increïble i bo per nosaltres.
Doncs, déu-n'hi-do. A partir d'aquí, perquè ells empatessin, què creus que va passar? Efectivitat d'ells perquè el joc va continuar sent igualat?
A veure, ja la primera part ells van tenir un penal, van tenir diverses oportunitats i jo crec que va ser això, un intercanvi de cops ofensius que potser si haguéssim marcat un altre gol en algun contraatac que vam tenir clar, doncs hauria acabat el partit, però ells durant tot el partit van estar dins. Sí que poder nosaltres inconscientment vam tirar una miqueta les línies enrere, i ja t'he dit, van ser errors puntuals que ells van aprofitar.
Ja més o menys teniu l'equip al complet amb Guzmán, que tot i que no va poder jugar ja el teniu a plantilla, i Bader, que ja ha començat a fer entrenament. A part, suposem que el podreu tenir per al partit del Masnou?
No crec, encara no hi és. Esperem que en breu ja agafi el ritme, però la porta... No, seria exactament, però em sembla que porta un mes o un mes i mig sense competir ni entrenar. Llavors, la resta de l'equip està bé, està en un ritme de competició molt alt i ja abans de començar a entrenar l'equip ha de fer això, no? De fer una miqueta de ritme per aguantar un compromís com el del Masnou, que serà molt complicat.
Un Masnou que està en la part baixa de la classificació, immers en la lluita per aconseguir la permanència. Visitar aquests camps ara mateix en aquest tram ja de competició és el més complicat, no?
Sí, i a més el Masnou ha canviat moltíssim. Ara ho dic de memòria, però en aquest 2017 no sé si no ha perdut encara o només ha perdut un partit. Ara ja és un equip molt compacte, no té res a veure amb el que ens vam enfrontar al principi de Lliga, amb molta gent nova... va donar baixes, ha tingut moltes altes i bueno, l'entrenador li ha donat una mica més de personalitat i ara no té res a veure. És un equip que estava enfonsat a la primera volta i que semblava que baixaria de carrer i resulta que està lluitant per salvar-se i que crec que té moltes possibilitats, no? Sí, és molt complicat, i no és un equip per estar baix.
Esteu vosaltres ara mateix al Lloret sisens classificats. Jo no sé si veus l'equip amb força per, no sé, poder molestar, poder arribar en aquest tram final de competició a estar ja amb el Llagostera B, amb l'Andorra, amb l'Horta, o ho veus massa lluny?
No, jo crec molt i crec que només depèn de nosaltres, de l'ambició que tinguem i de la... Bueno, de si podem tenir aquesta mentalitat guanyadora fins al final. Cada jornada que passa, quan guanyes, sembla que t'enganxes. Quan perds, sembla que et quedes enrere. I hem de tenir molt clar que queden 33 punts en joc, que són moltíssims, que ahir mateix l'Horta va punxar, va empatar, que tots els equips, cap equip guanyarà 33 punts. I que si estem fins al final... amb la mentalitat aquesta, doncs podrem fer alguna cosa. També pensant que el primer que hem de fer és aconseguir els punts per la salvació, perquè la segona B està molt complicada i hi haurà descensos compensats segur, però amb l'ambició d'intentar guanyar el màxim de partits i d'estar el més amunt possible.
Dues últimes qüestions, Edu. La primera, el Lloret B va guanyar amb un gol de Guzmani, dos partits després de la seva tornada i dos gols.
Sí, bueno, ja com dic la setmana passada, és un jugador a fer gol entre cella i cella i que la seva missió en els partits és aquesta i la té tan clara que és en l'únic que pensa i això fa que sempre tingui alguna oportunitat i que a més ara doncs, amb les ganes que té després d'haver estat parat l'efectivitat està sent màxima i bueno, l'hem d'aprofitar.
I una última, com a opinió personal teva, avui els hi preguntarem als nostres oients, Barça-PSG, el Barça pot remuntar aquesta eliminatòria?
Home, és difícil, però jo estic segur que han entrenat per això, per aconseguir un gol aviat, per intentar que el PSG es posi nerviós, i bueno, té jugadors que si tenen el dia la poden liar i la veritat que els tres de dalt són màquines i crec que sí que ho poden fer, però que és molt complicat també i que el PSG els hi posarà les coses dificilíssimes i bueno, ja el veurà, depèn del dia, depèn de com s'aixequin.
Molt bé, doncs Edu Urdiales, com sempre, gràcies per atendre'ns i moltíssima sort al camp del Masnou.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu.
I com diem, la pròxima jornada, Masnou-Lloret.
Masnou-Lloret, diumenge a les 12 del matí. Farners, Manresa, Sant Joan de Montcada, Girona, B, Llagostera, B, Mollet, Sant Cugat, Avià, Tona, Andorra, Vic, Ripollet, Fundació Hermes, Horta i Martinenc, Sants.
9 i 29 minuts del matí, anem un moment a publicitat i ara tornem.
Al Facebook de Nova Ràdio Lloret ja som més de 7.000 seguidors. Tota l'actualitat de Lloret també a les xarxes. Moltes gràcies per seguir-nos. I recorda, comenta, fes m'agrada i comparteix. Nova Ràdio Lloret. Més de 7.000 seguidors a Facebook. Jubilats i pensionistes de Lloret de Mar. Ha arribat el moment de renovar el carnet de transport urbà. Si sou usuaris diaris, els dies són entre l'1 i el 10 de març. Si sou usuaris esporàdics, els dies són entre el 13 i el 31 de març. Cal anar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, als baixos de l'Ajuntament, amb el carnet de jubilat i fer el pagament de la renovació, 5 euros. Amb el justificant de pagament, us heu d'adreçar a la taquilla de transports Pujol, a l'estació d'autobusos i us renovaran la targeta. Horari de l'OIAC, de dilluns a divendres de 8:45 fins a les 3 de la tarda. Horari de la taquilla de transports Pujol, de dilluns a dissabte de 3 a 8 de la tarda.
Els dissabtes de 9 a 11 de la nit posa't al dia de les novetats musicals de la setmana. El resum dels èxits internacionals del moment que marquen la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. Escolta Ràdio Vox, l'espai que presenta l'Albert Batlle. Els dissabtes de 9 a 11 de la nit, Ràdio Vox. Dues hores de l'actualitat musical internacional.
Divendres 10 de març es farà el primer càsting de selecció per formar part del nou cor de cant a Lloret. Divendres 10 de març, a les sales d'assaig del teatre, a les 8 del vespre, primer càsting de selecció. A les 9 del vespre, assaig obert a tothom. Càsting de selecció pel nou cor de cant a Lloret. Projecte realitzat per l'EA, Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret els diumenges al vespre de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, diumenges de 20 a 22 a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No passaste de caimán.
Has pensat mai com és una llista? Pot ser de la compra, de regals, de números, de desitjos, d'esdeveniments. A Nova Ràdio Lloret també tenim la nostra pròpia. La Llista, un programa molt divers i plural per a oients singulars. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia, amb Eduard Lanzas.
Estàs escoltant
esportiu amb Moisés García i Dani Torrente.
I tornem per centrar-nos en el món del voleibol i de la fase d'ascens per aconseguir una plaça a la segona divisió. El Club Voley Lloret doncs, continua intractable i ha tornat a guanyar per 3-0. Va ser davant del Sant Esteve, les jugadores d'Andrés Aristegui, que continuen liderant la classificació, tot i que, recordem, tenen un partit menys. Repassem els resultats.
Lloret 3, Sant Esteve 0, amb els parcials 25-19, 25-18, 25-22. Institut Montserrat Blau 2, Torre Clara amunt 3, Santa Coloma 3, Vall d'Hebron 0, Figuera 0, Vilanova 3. La classificació quedaria amb el Lloret com a líder amb 12 punts, el Santa Coloma també amb 12, Vilanova tercer amb 9 i l'últim, el cué de la classificació, seria l'Institut Montserrat Blau amb 3 punts.
Comentem aquesta victòria entre del Lloret davant del Sant Esteve, recordem per 3-0, amb el president de l'entitat, que és en Miquel Gràcia, el tenim al telèfon. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona, continueu, com sempre diem, imparables, i és que amb un partit menys sou els líders de la classificació.
Sí, molt bé. Va ser un partit amb molt bones sensacions, encara que tenien dues baixes importants, però, bueno, ho van resoldre bé, en claretat, i, bueno, a continuar treballant per intentar assolir aquest ascens.
25-19, 25-18, 25-22, victòria amb autoritat, però el Sant Esteve que ho va posar més complicat que altres rivals, no?
Sí, ja et dic, van tenir dues baixes molt importants, una d'última hora, dues noies amb gastroenteritis, i clar, el tenen aquí curt, vulguis o no, sempre es nota.
Uh-huh. Aquest Sant Esteve ja era un dels que coneixíeu, no?, de l'anterior fase?
No.
No? No és l'any passat?
Sí, l'any passat sí. Però aquest any no el coneixíem i, bueno, no sabíem quin tipus d'equip era. L'únic que passa que amb el resultat ja es veu com estan els equips.
Uh-huh. Com diem, sou primeres amb 12 punts, un partit menys. Aquest partit menys que teniu a jornar, per cert, se sap quan el jugareu?
Sí, el jugarem la jornada del... el dia 26 de març. Uh-huh. Que no tenim jornada de Lliga i llavors vam ajornar per aquest dia.
Uh-huh.
El camp del Vilanova a les 12:45.
Ah, exacte, contra el Vilanova, correcte. El fet que amb un partit menys ja sigueu líders de la classificació, empatats a 12 punts amb el Santa Coloma Pro, pot fer pensar que serà una fase d'ascens plàcida, còmoda per al Lloret?
Esperem que sí, bueno, sense relaxar-se, però jo crec que som molt superiors a tots els nostres rivals, ja vist com a el grup, i amb el que més o menys estem una mica més igualats és amb Santa Coloma, però nosaltres vam anar ja a la primera jornada de Santa Coloma i els vam guanyar 0-3, o 1-3, perdó, i crec que ho tenim bastant encarat de cara a assolir l'ascens i quedar primeres.
De fet, aquest 1-3 que ara comentes contra el Santa Coloma, de moment és l'únic set que heu perdut.
Sí. Són equip fort, veterano, i, bueno, crec que són els únics que es poden posar una mica amb entredit a la nostra primera posició.
La pròxima jornada serà dissabte a les 4 de la tarda. Us desplaceu a Barcelona per jugar contra el Vall d'Hebron, un Vall d'Hebron que és el 6è classificat i que aquesta jornada, doncs, precisament contra el Santa Coloma, ha perdut 3-0.
Sí, crec que, bueno, si les coses van bé, recuperem a les dues noies que no van tindre aquest cap de setmana. No tenim que tindre gaires problemes per resoldre en claretat aquest partit.
Miquel, recorda'ns de quina manera, com és el format d'aquesta fase d'ascens?
Aquest format són dos grups de 8 equips, en els quals el primer de cada grup puja directament i el segon i tercer de cada grup es creuen amb un xoc per decidir qui puja a segona divisió. Aleshores és molt important quedar primer perquè ja t'assegures i no jugar-te en un partit a l'ascens.
És a dir, si acabeu primeres, com dius, és un ascens directe i ja no implicaria jugar cap partit més?
Sí, de fet jugaríem una fase final, que la tenim demanada aquí a Lloret, a veure si ens la concedeixen, per determinar el campió de Catalunya de tercera divisió, i aquests dos segons i tercers jugarien aquí el partit definitiu per poder, els quarts de final, per poder assolir la categoria també.
Seria un aspecte més d'aconseguir un títol, no? Perquè el premi de l'ascens ja el tindríeu.
Sí.
Mm-hmm. Doncs parla'ns una miqueta de com ha anat la base, Miquel, com sempre.
Bueno, la base ha complert els objectius, amb el que és amb el juvenil també. Volem ara ja com club estar a lo més alt de Catalunya a les divisions. Aleshores, el que és juvenil està tercera i està jugant la fase de 100 per jugar segona. Anem líders destacats, tant amb el cadet com amb el juvenil, i esperem que assolir l'ascens. I després l'infantil A, que el tenim a primera divisió, la màxima categoria, està jugant per anar als campionats d'Espanya i, bueno, va perdre. I l'infantil B, seguint la seva trajectòria, a poc a poc va fent, però també va perdre 3-0 al cap de l'any.
El fet que el cadet i el juvenil, com dius, liderin les fases d'ascens de les seves respectives competicions, això suposo que en temps que la cosa està com està, que no es poden anar a buscar jugadores fora i que s'ha de comptar amb gent de la casa, suposo que omple d'esperances, no?, per temes de futur.
Sí, estem treballant amb això, a veure si podem fer un equip només de la casa. Bueno, de fet, ja el tenim, el primer equip, i que vagin sortint jugadores per al sènior, molt important. I elles estan treballant amb molta il·lusió i crec que en uns anys podem assolir estar a primera també, si aconseguim que aquestes nenes segueixin treballant com ho estan fent i, bueno, a poc a poc.
Perquè, com passa en altres esports, teniu risc o us ha passat ja que hagin vingut de clubs més potents a preguntar per aquestes jugadores?
Sí que venen, l'únic que passa que és molt difícil endur-se-les. De fet, ja tenim dues en el Barça ara mateix, dues nenes, una de 18 i una de 19 anys, que estan jugant amb el Barça, que ha jugat al Campionat d'Espanya aquest cap de setmana a Tenerife, amb l'equip juvenil, que han guanyat. I és molt difícil, la nena té que estar molt, molt posada en que vol jugar a vòlei a molt alt nivell i anar-se'n a estudiar a Barcelona, ja està molt joveneta, i és molt complicat i, bueno, també és un problema també econòmic, perquè els clubs de vòlei t'ajuden, però no paguen totes les despeses. I crec que, de fet, esperem que no tinguem cap marxa en els pròxims anys.
Doncs així ho esperem, Miquel. Moltíssima sort contra el Vall d'Hebron, el pròxim rival, recordem dissabte a les 4 de la tarda, i gràcies, com sempre, per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
La pròxima jornada serà ja la sisena d'aquesta fase d'ascens, Dani.
Vall d'Hebron, Lloret, dissabte a les 4 de la tarda, Torre de Claramunt, Vilanova, Sant Esteve a Figueres, Institut Montserrat Blau, Santa Coloma.
I obrim plana de bàsquet a les 9 i 40 minuts del matí per repassar els resultats que han donat així la jornada 20 d'aquesta tercera catalana.
L'Escala 39, Lloret 28, Sarrià de Ter 67, Blanes 50, Montessori Palau 45, Vilablareix 67, Olot 50, Porqueres 59, el Badruna Palamós Fontejau que queda ajornat, el Sant Esteve d'en Bas Casanenc que també queda ajornat.
Lidera la classificació, continua liderant-la, intractable el Vilablareix amb 35 punts.
El Blanes segon amb 30, Fontejau tercer amb 29, empatat a punts amb el Porqueres, el Lloret quedaria setè amb 28, i la part baixa de la classificació, el Sant Esteve d'en Bas amb 20, l'Olot amb 19 i el Casanenc amb 18.
Ha estat una jornada amb doble cita per al sènior femení del bàsquet Lloret, perquè divendres van jugar el partit ajornat contra el Badruna Palamós amb resultat de victòria per 40-53 i diumenge el partit corresponent a aquesta jornada 20 que ara ens explicava en Dani amb resultat de derrota per 39-28 a la pista de l'Escala. Tenim al telèfon l'entrenadora del sènior femení del bàsquet Lloret, que és la Berta Givert. Berta, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant primer del partit de divendres amb una victòria contra el Badruna Palamós. Un equip de la part baixa vau superar la barrera dels 53 punts, per tant, victòria còmoda, podríem dir-ho així?
Sí, victòria còmoda, bueno, potser és massa dir. La veritat és que vam començar el partit molt bé. Normalment els primers minuts ens costa molt anotar, però en aquest cas no va ser així, tot i que després, al segon període, el rival es va acostar, fins i tot hi va haver un parell de minuts que es va posar per sobre, però vam poder tornar a redreçar-ho i la veritat és que el darrer període, la segona part en general, va ser bastant còmoda.
Mm-hmm.
almenys per al fet de que era un partit que havíeu d'assegurar, no? Diguem-ho així, perquè el Badrona Palamós està per sota vostra i el que voleu vosaltres és continuar escalant posicions.
Sí, correcte. A la primera volta, aquest partit que vam jugar a casa, el vam perdre. El Badrona Palamós sabem que és un equip que ens plantejava una defensa zonal que nosaltres a vegades ens col·lapsa molt. I en aquest cas vam saber encarar-ho molt bé. Sí que és cert que en aquesta ocasió la defensa zonal no va ser durant 40 minuts, va ser durant menys estona, però en tot moment vam ser capaces de tirar-ho endavant.
Molta gent comenta, moltes jugadores comenten el fet aquest de la defensa en zona, i ara que tu ho expliques sobre que ho feia el Palamós, per què té tanta complicació per un equip que rep aquesta defensa?
Bueno, una defensa zonal, a diferència d'una defensa individual, cada jugadora es dedica a protegir una part del camp sense moure's, independentment de quina jugadora tingui davant. Llavors això fa que les jugadores estiguin molt tancades a prop de la cistella. Llavors això dificulta que l'equip que l'ataqui pugui penetrar amb bot cap a dins. Això requereix que tenir molta paciència, fer circular la pilota per moure els defensors de l'equip contrari, i això a vegades, bueno, sobretot quan t'ho planteixen a mig d'un partit, tot et sobta, et trenca una mica la teva manera de jugar, i s'ha de tenir paciència.
El partit de diumenge contra un rival potser de la part alta, podríem dir-ho així, com l'Escala, malauradament només 28 punts, no? Així és complicat guanyar un partit.
Exactament. Com moltes vegades he comentat i ens sol passar, a la primera part del partit van fer només 9 punts i en canvi a la segona 19, encara que cap de les dues puntuacions és gaire alta, sí que és veritat que van ser dues parts diferents. El segon període del partit l'Escala ens va deixar amb només 4 punts i això va marcar la dinàmica del partit. Sí que és cert que hi va haver algun moment en què ens vam acostar a 7, 8 punts, semblava que ho podíem aixecar, però al final no va poder ser.
Perquè al final és el que dius, el marcador, els punts que va fer l'Escala és un menys dels que us va fer el Badrona Palamós.
Sí, realment, és a dir, en defensa no ens podem queixar, vam estar a l'alçada. El que passa que hi va haver una gran falta d'encert en tot el primer període. En el tercer període, després de la mitja part, vam ser capaces de controlar molt més el rebot, de córrer més contraatacs, amb la qual cosa vam poder notar algun punt amb més facilitat, però aquest segon període del partit ja ens va deixar molt marcades i ens va costar molt aixecar-ho. Sí que he de dir que, en general, la dinàmica del partit no va ser del tot negativa. Vam sortir bastant contentes amb aspectes que hem treballat durant les últimes setmanes i que es veuen a la pista, i que, per tant, el clima emocional de l'equip, per dir-ho d'alguna manera, és bastant positiu.
Dissabte, partit contra l'Olot, el penúltim classificat, un altre partit que segurament voldreu assegurar i no voldreu sorpreses, eh?
Correcte. És un partit important. De fet, és un partit important, sobretot perquè, si no m'equivoco, és el darrer partit que juguem a casa d'aquesta temporada, degut a diferents canvis que hi ha hagut. I sí, haurem d'encarar-lo amb moltes ganes i amb moltes ganes de treure'l.
Clar, perquè quantes jornades queden, Berta?
Si no m'equivoco, ens queden 6 partits pendents. I d'aquests 6, només el Olot és a casa, els altres ja són a fora. I a més, tots són contra equips que de la part alta de la classificació, amb la qual seran molt d'usos.
Un tram final de competició. Jo et volia preguntar, el Lloret, setè, amb 28 punts, no sé on penses tu, on fixes tu l'objectiu a temes de classificació per al final de temporada. On pot quedar aquest Lloret?
La veritat és que no estic gaire preocupada per això, no m'ho plantejo gaire. Intento pensar partit a partit en què ens trobarem, en com estem, com està l'equip, tant físicament, com emocionalment, com bueno, mentalment també, i és una cosa que no em plantejo ara mateix. Sí que és veritat que hi ha partits concrets que, ostres, que s'han d'assegurar, però més enllà d'això no et puc dir.
Un d'aquests partits que us queda és contra el Vilablareix?
Sí, correcte. Mm. Correcte, és a Vilablareix allà. Aquest serà un partit molt dur. A més, l'única derrota que porta encaixada a Vilablareix és a la nostra casa.
Correcte.
Amb la qual cosa tindran moltíssimes ganes d'arreglar-ho, això.
Doncs, Berta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingueu moltíssima sort, que no se us escapi el partit contra l'Olot del pròxim dissabte, i com sempre, com diem, gràcies per atendre'ns, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Moment per repassar la pròxima jornada, Dani.
El Lloret rebrà l'Olot dissabte a les 4, Salt, Sant Esteve d'en Bas, Casanenc, Badrona, Palamós, Fontejau, Sarrià de Ter, Blanes, L'Escala, Porqueres, Montessori, Palau.
I fem un últim apunt de bloc poliesportiu, perquè el Lloret Esportiu Futbol Sala farà jornada de portes obertes a preparar per aquesta setmana diferents sessions obertes a tots aquells nens i nenes que vulguin començar a practicar el futbol sala. Les sessions comencen aquest dilluns a 17:15 de la tarda amb les categories Escoleta i Prebenjamí. Dimarts serà el torn pels benjamins a la 20 infantils a partir d'un 17:15, i la categoria cadet serà dimecres a 9:15 del vespre. Recordem, i ja parlant del Lloret Esportiu Futbol Sala, recordem que el seu primer equip a la Lliga Nacional Catalana va superar el Baix Montseny per 2-1, un triomf que permet que l'equip continuï sumant. D'aquesta manera, els de Corrado González ja són 600 amb 27 punts, i l'altre club de futbol sala de la localitat, el Club Unió Futbol Sala Lloret de la Divisió d'Honor, no va poder contra el líder de la categoria, derrota dels homes de Jordi Castejón per 0-2 contra la Raona. Com diem, el líder de la categoria, que es van dur el triomf fent un gol a cada part. Els juretencs baixen al quart lloc de la classificació amb 31 punts i ja tenen la zona d'ascens directa a 4 punts de distància.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.
Fem 5 gols per guanyar el PSG. No ens podran parar, tothom a l'atac. Si l'equip recorda com jugar al mig camp, portem les bufandes per poder animar, o també per tapar els ulls i no mirar el camp. Moltes coses insòlites al partit podran passar.
No s'han equivocat de programa, continuem aquí en el Lloret Esportiu, però com hem dit al principi, per cert, aquesta és la cançó de Cracòvia, la cançó que va fer Cracòvia parodiant el Bola de Drac, per parlar del Barça-PSG, que es juga aquest dimecres. Recordem, a l'anada, els francesos, l'equip d'Unai Emery, que va superar el conjunt blaugrana per 4-0 en una exhibició espectacular. Veurem si el Barça és capaç de remuntar. De fet, en els últims dos partits de Lliga ha superat la barrera dels 5 gols, que és el que necessitaria per passar a la següent ronda. I Dani, hem parlat amb els oients, no?
Hem parlat amb els oients, hem trucat a diferents cases, no? Per aviam si la gent creu en la remuntada, aviam què pensa, si el Barça serà capaç de fer els 5 gols que necessita per passar als quarts de final.
5 gols, sí, el PSG no en fa cap, lògicament. Si no, ja comencem a fer el compte i són més gols els que ha de fer l'equip de Luis Enrique.
En aquesta primera trucada hem parlat amb en Miquel, que primer ens agafa ell el telèfon, després es posa la seva àvia. Clar, la seva àvia, pues, no en sap de futbol.
Jo sé d'una àvia que sí que sap molt de futbol, que ja la trucarem algun altre dia, la Maria Dolors, com t'escolti, al tanto, eh?
S'emprenyarà. La podríem haver trucat, aviam què en pensa, si el Barça es classificarà o no. Doncs si tenim la trucada ja, la passem i aviam què ens explica.
Sí. Hola, bones, truco de la ràdio. Ah. Què pensa del Barça, que es classificarà o no?
Hola,
bones, truco de la ràdio, de Lloret.
Ah, digue'm.
Què tal?
Ah, molt bé.
Què pensa del Barça, que es classificarà o no?
Esperem que sí, no?
I un resultat?
No, jo entenc amb el futbol.
I el seu fill, que m'ha agafat el telèfon?
És el meu net.
Doncs el seu net, que em digui el resultat. Que em digui un resultat del seu net, que segur que entén de futbol.
Espera, que diria que es posi. Espera.
Vinga, va.
Ah, hola.
Hola, Miquel, què penses del Barça? Es classificarà o no?
Sí, que es classificarà.
I quan quedarà contra el PSG?
3-1.
Però amb un 3-1 no es classifica?
Ah, vale, sí, es classifica.
I amb quin resultat?
3-1.
Però amb un 3-1 no es classifica, Miquel. Van quedar 4-0 allà a França.
7-0.
7-0, molt optimista, Miquel, eh? I qui farà els gols?
El Leo Messi, el Luis Suárez, Neymar.
Una abraçada.
Adeu.
Adeu.
Déu-n'hi-do, 7-0, no?
En Miquel potser es pensa que juguen contra, no sé, contra Lloret. Lloret PSG.
Lloret PSG.
La tornada dels vuitens de finals de la Champions.
Sí, sí, no, no. Doncs 7-0. Bé, al principi deia 3-1. Bon apunt que amb un 3-1 no es classifica. Després ja tira pel dret i 7-0, Déu-n'hi-do.
No, un 3-1 és un resultat bo, però no suficient com per passar.
És un resultat lògic que pot passar perquè jo, sincerament, tinc els meus dubtes que el Barça pugui aconseguir remuntar aquesta eliminatòria, però al tanto que un gol en els 10 minuts posarà nerviós al PSG, segur.
Seguríssim. A més, tu que ets pro Unai Emery.
No, això va amb ironia el que ha dit en Dani, eh? Jo sempre he estat en contra d'Unai Emery, és un jove entrenador que no m'agrada. Bé, opinions meves a part, que no li interessa a ningú, continuem.
A la següent trucada hem parlat amb l'Antoni, que diu que és de l'Espanyol i que no li importa res el que faci el Barça al Camp Nou, eh?
Sí. Bona tarda.
Bona tarda.
Truco de la ràdio, de Lloret.
Sí.
Hola, què tal?
Hola.
Com es diu?
Antoni.
Hola, Antoni, què tal?
Molt bé, passa.
Què pensa del Barça, que es classificarà o no?
Però això què?
De la ràdio, és una enquesta que estem fent als oients.
Ah.
Què pensa del Barça, es classificarà el proper partit o no contra el PSG?
Ui, no, que va.
No?
No, ni molt menys.
Com que no?
No, 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 això no. No, no, no guanyaré pas, eh?
Però vostè és del Barça?
Bueno, soc de l'Espanyol.
Ah, llavors és normal que pensi això, no?
No, però és que igualment no guanyarà, eh?
Quin resultat ens dona?
3-1.
A favor del Barça?
No, a favor del Paris Saint-Germain.
1-3, doncs, no?
Ah, juguen al Camp Nou.
Sí.
Que interessant.
Vale, doncs, Antoni, moltes gràcies i aviam si el seu pronòstic és el guanyador.
Sí, és l'interviu també, el llegeixo.
També?
També.
I què més?
Home, també el fulleto de les ofertes del dia.
Ah, sí? Però el dia no, no fa fulleto. El dia. El dia no en fa.
Sí, sí, en fa.
Ah, sí?
Sí.
Com m'ha dit?
Chicharello.
Chicharello?
Sí. Tu qui ets?
Jo, en Dani, de la ràdio.
No et conec ni crec que et conegui mai.
No, segur que no.
No tinc el gust ni tindré el gust.
Jo tampoc. No tinc ganes tampoc de saber qui ets.
Molt bé.
Vinga,
molt
Antoni.
Que interessant, sí.
Sí, molt interessant. Que vagi molt bé el dia.
Gràcies, maco. Una abraçada.
Adiós.
Adiós.
Et dic una cosa, Dani.
S'ha enfadat una mica.
Sí, és que, aviam, hi ha dues coses clares. La primera, que no eres tan massa educat a la part final, tot i que t'hagi dit Chicharello, i la segona, i la més important, aquest home no ens ha escoltat mai.
A part d'això,
dubto que escolti alguna vegada Radio Lloret,
aquest
home.
Segur que no, però, aviam, tampoc he sigut maleducat.
No,
només li he dit, què m'ha dit, Chicharello? O si m'ha dit Chicharello, què vol que li pregunti?
No, no, a vegades truques a cases, no sé què estaria fent el bon home que a sobre de l'Espanyol i que ha dit resultat en contra del Barça, però bé, va reaccionar d'aquesta manera.
Sí.
Ens queda una altra.
L'última trucada la vam fer amb un oient que no li agrada el futbol, que no hi entenc, i que ens recomana que podem trucar un altre dia, si
volem,
per aviam si ens poden agafar el telèfon.
Sí.
Què, el Barça?
Què, Barça?
Què passa, el Barça?
Dime, ¿quién eres?
Jo, en Dani, truco de la ràdio.
¿Y qué quiere? ¿Que truque con la ràdio? ¿Qué quiere que te diga?
Doncs si el Barça passarà o no contra el PSG.
Pues si te digo la verdad, no lo sé.
I què, però què penses, que passarà o no?
Pues que no lo sé, que no te entiendo de fútbol.
Bueno, pots dir... Pot dir que sí o que no.
Bueno, que adeu.
Dios, Dios.
Jo crec que la podries trucar dijous.
Aviam.
I te dirà el resultat, no?
Home, segur que sí.
T'ha dit, llama otro día, no?
Llama otro día, a ver si. Llama usted mañana, señor. Llama usted mañana.
Doncs així està la cosa, així han opinat els nostres oients. Bé, l'Antoni no és un oient nostre, no mentim a la gent, però va, així ens ho ha explicat aquest seguidor de l'Espanyol. D'aquesta manera, doncs, arribem al tram final d'aquest programa, recordant doncs, els marcadors que hem repassat. El Club Hoquei Lloret va perdre contra l'Alcoi per un gol a dos. D'aquesta manera, que els homes de Manel Barceló veuen retallada la seva distància respecte de la zona de descens. Els valencians, que es van avançant al marcador en el tram inicial de partit per mitjà de David Gelmà, a la represa David Plaza va empatar el partit de manera momentània, però de nou el rival Gelmà va fer el definitiu 1-2. L'equip és desè amb 22 punts. També hem repassat amb l'entrenador, amb Edu Urdiales, el partit de la primera catalana del Club de Futbol Lloret, que va empatar 2. El camp de la Unió Esportiva Sants va deixar escapar un avantatge de 0-2 que havia aconseguit gràcies als gols de Peti i de Roger Mora, i amb dos gols en el 51 i en el 82 del conjunt rival, l'equip de Urdiales, que es manté 6è amb 35 punts. Hem explicat que el Club Unió Futbol Sala Lloret va perdre 0-2 contra la Raona. La Raona era el líder de la categoria, per cert. La pròxima jornada també partit molt important pels homes de Jordi Castejón, que juguen contra el segon classificat, l'altre equip que ocupa zona de descens directe, i que podrien retallar la seva diferència només un punt. A la pròxima jornada, insistim, Parets Club Unió Futbol Sala Lloret. El Lloret Esportiu Futbol Sala, per la seva part, va superar 2-1 al Baix Montseny, d'aquesta manera continua escalant posicions i ja són 600 amb 27 punts i ja s'obliden directament de la zona de descens. En tercera catalana, la Berta Gibert, l'entrenadora del sènior femení del bàsquet Lloret, ens ha explicat, d'una banda, la victòria que van aconseguir contra el Badruna Palamós va ser per 40-53, però malauradament diumenge també ens ha parlat de l'ensopegada a l'Escala per un marcador desfavorable de 39-28. També hem escoltat les reaccions de Miquel Gràcia, el president del Club Voler Lloret, amb una nova victòria per al seu equip, 3-0 contra el Sant Esteve, amb parcials de 25-19, 25-18 i 25-22. Les jugadores d'Andrés Aristegui, recordem, són líders de la classificació, tot i tenir un partit menys. I en atletisme també hem explicat, no?, que José Luis Blanco, que presideix el Club La Sansi, compta amb un nou atleta a les seves files, el letó Dimitri Sergionis, que ha pujat al podi en el tercer lloc a la Marató de Malta amb un temps rècord de 2 hores i 24 minuts. També Carles Montllor va guanyar en els 10 quilòmetres de Caldes d'Estrac i José Luis Cruz va ser el tercer a la mitja marató de Banyoles. Amb aquests marcadors, amb aquests resultats, arribem al final del nostre programa. Nosaltres tornarem a ser aquí el pròxim dilluns amb edició del convidat, per cert, on, ja us avanço, el tema serà d'atletisme. Dani Torrente, gràcies i bon dia.
Gràcies a tu, Moi, fins dilluns.
I a vosaltres, amics oients, feliç setmana. Ens retrobem el pròxim dilluns, puntuals, aquí, en el Lloret Esportiu. Gràcies.